Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'estat d'alarma suposa restriccions i per això alguns serveis bàsics s'han de reinventar. El rebost solidari posarà en marxa la setmana que ve dos nous punts de distribució d'aliments, un al nord i l'altre al sud, després que avui s'hagi posat en marxa la distribució centralitzada des de Fira Sabadell. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha explicat el perquè d'aquest dispositiu.
Hi ha diverses entitats que tenen voluntariat d'edat avançada i que, per tant, davant del coronavirus són entitat de risc. I és per això que en els últims dies hem preparat un dispositiu per garantir que aquestes entitats poden fer el repartiment i que, per tant, tots els usuaris i usuàries del rebost solidari reben els aliments que els hi toquen.
D'altra banda, el nombre d'ingressats al taulí per coronavirus segueix creixent. En les últimes 24 hores ja s'han sumat 26 positius més, arribant als 124 pacients hospitalitzats al centre sabadellenc per la infecció. Tot plegat el mateix dia que el centre ha rebut un donatiu de 123.000 guants de vinil per part de l'empresa Nova Abrasivos. D'aquesta manera responen al comitè d'empresa del taulí, que denunciava la falta d'equips de protecció per evitar els contagis del Covid-19 entre els professionals. Més enllà de l'àmbit sanitari, la crisi del coronavirus també té un fort impacte en els negocis sabadellencs. El dels llibreters, per exemple, estan pendents de com es reprogramarà la Diada de Sant Jordi i de si la seva facturació es ressentirà d'aquest canvi. Us ho explicarem tot i més en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores vindran marcades en conjunt per un cel dominat per l'ambient assolellat, si bé amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i prims i cap al final de la jornada més se'n tornaran a formar intervals de núvols baixos a punts del litoral. Seran més freqüents, especialment durant la matinada, podran afectar altres punts del paralitoral i de la Catalunya central i de cara a demà en algun moment a punts del litoral seran localment persistents, mentre que la resta del territori tendiran a trencar-se i, això sí, a partir del vespre tornar-se a formar. En quant a les temperatures, parlem avui de temperatura en conjunt que es mantindrà molt semblant a la d'ahir, no hi haurà molts canvis i de cara a demà encara continuarem amb aquest ambient que, si bé és assolellat, la temperatura no puja pas massa. Amb aquest flux de component est, de component marítim, que ens aporta doncs, aquesta frescor a bona part del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Passen 7 minuts, 3 minuts de les 7, l'Ajuntament preveu incorporar la setmana que ve dos nous punts, al nord i al sud, per al repartiment d'aliments del rebost solidari. Avui s'ha fet el primer lliurament centralitzat de lots des de Fira Sabadell, tot plegat després que gran part de les entitats que formen el rebost solidari no s'hagin pogut fer, perquè els seus voluntaris són gent gran. És a dir, són població de risc en la crisi del coronavirus. El dispositiu està coordinat per l'administració local, la Creu Roja i el Rebost. La Regidoria d'Acció Social està a la recerca també dels locals que compleixin amb tots els requisits de seguretat per evitar els contagis del coronavirus. Uns emplaçaments que, això sí, hauran d'estar ubicats al nord i al sud per evitar llargs desplaçaments. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
Hi ha entitats o famílies que recullen els aliments al nord o al sud i, a més, enteníem que també hem de donar ordre i compliment a les instruccions de confinament. És per això que estem treballant en habilitar aquests dos punts cardinals per garantir que la gent pugui recollir els seus aliments i que al mateix temps els desplaçaments siguin els mínims i menys llargs possibles.
En el repartiment que s'ha fet a Fira Sabadell s'han lliurat lots a unes 250 famílies usuàries del rebost. L'operatiu ha comptat amb voluntaris de Creu Roja i amb efectius de la policia municipal per garantir que es complissin totes les condicions de seguretat. De fet, Cortés assegura que la filosofia darrere l'acció és la mateixa que en l'activitat habitual del rebost.
No hi ha canvis en el repartiment de béns de primera necessitat. De moment seguim amb el model aquest del rebost per garantir que totes les persones que tenen lots el puguin rebre, perquè aquesta setmana i la setmana que ve eren setmanes de repartiment i estem començant a pensar en com afrontar aquesta situació si l'estat d'alarma i la situació de pandèmia s'allarga.
En qualsevol cas, sí que hi ha hagut un canvi substancial. Les famílies han rebut una trucada de serveis socials de l'Ajuntament que els ha comunicat el dia i l'hora en què havien d'anar a buscar els aliments, tot plegat amb l'objectiu d'evitar aglomeracions. Ara bé, no totes les entitats que formen part del rebost solidari es troben en la mateixa situació i n'hi ha hagut algunes que sí que han pogut fer el repartiment com qualsevol altre dijous. En aquest cas, són ubicacions que compten amb instal·lacions més grans, petits i voluntaris més joves de 65 anys. En total, les entitats han lliurat lots a més de 320 famílies. Potser ja l'heu vist al Twitter o a Instagram, la xarxa de suport de Sabadell. Es tracta d'una iniciativa ciutadana que busca voluntaris per donar suport a les persones que podrien tenir més problemes per gestionar el confinament. Per exemple, persones grans a qui cal anar a comprar menjar o medicació, famílies que no poden deixar la canalla amb ningú i fins i tot pacients del Taulí a qui cal fer cures. Aquesta última iniciativa ha nascut avui mateix. Pere Gallifa, bona tarda.
Les persones voluntàries truquen a la persona.
Sembla que no podíem escoltar Pere Gallifa. En tot cas, les persones voluntàries es poden apuntar a través de les xarxes socials i després es posaran en contacte amb el grup del seu barri. I és que l'objectiu de la iniciativa és que els voluntaris detectin les persones amb necessitats als seus propis blocs i pisos i escales. Aquesta acció també es du a terme al barri de Gràcia. A través de l'agrupació de veïns, ja són una seixantena de voluntaris que s'organitzen a través d'un grup de WhatsApp. Joan Vives ha assenyalat que aquesta primera setmana han estat buscant les persones que es poden beneficiar del projecte, ja que molts d'ells no tenen accés a internet. Des de la xarxa de Sabadell recorden que també ofereixen assessorament laboral a persones que tinguin dubtes sobre quins són els seus drets i deures i ho fan a través del sindicat COS. Amics de la gent gran ha ideat una guia d'atenció telefònica per ajudar els voluntaris. L'entitat que fa companyia a les persones grans que viuen soles ha hagut de canviar les visites presencials que fan habitualment per trucades telefòniques, que això sí, garanteixen que són diàries. Una tasca que l'entitat fa en coordinació amb serveis socials de l'Ajuntament i les mateixes famílies. Les persones majors de 65 anys són població de risc davant del coronavirus. Això fa que en aquests perfils s'hagi d'extremar al màxim les precaucions i per això Amics de la Gent Gran ha canviat les visites diàries per trucades telefòniques. Txell Teixidor, d'Amics de la Gent Gran, detalla com funciona el sistema d'atencions.
Hem creat de forma quasi express una guia de trucada d'acompanyament, no? Per també assessorar i donar un cop de mà a les persones voluntàries per no caure sempre, no? En converses que siguin tampoc derrotistes o a vegades, saps, aquest discurs és una mica perillós amb la situació actual. Doncs.
Els voluntaris Amics de la Gent Gran no estan habituats a fer les seves atencions via telefònica i per això l'entitat els ha presentat diferents mecanismes que els pugui ajudar a fer aquesta feina.
Al final tot el que aquí doncs, ho porten a Madrid i allà ho distribueixen i em sembla fatal, perquè no crec que ho estiguin distribuint.
Sembla que no podíem escoltar Teixidor. En tot cas, la gent gran per qui treballen els voluntaris està vivint la situació d'una manera molt diferent. Hi ha qui ho viu amb por, altres no tenen sensació que hi hagi massa canvis perquè ja no sortien de casa i alguns fins i tot no entenen massa què està passant.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La xifra d'ingressos al Parc Taulí a conseqüència de la pandèmia del coronavirus continua augmentant. En els últims dos dies, el centre sanitari ha registrat una cinquantena d'hospitalitzacions, un total de 26 en les últimes 24 hores, segons han confirmat fonts de l'Hospital Sabadellenc a aquesta emissora. Un repunt dels casos que acaben en ingrés que ha situat el nombre de pacients ingressats al Taulí en el 124 a l'espera que pugui arribar al pic més alt de contagis en els pròxims dies. La situació del Taulí, però, no és excepcional i el nombre de casos de Covid-19 també segueixen anant a l'alça arreu. Al conjunt de l'Estat, el volum d'infectats se situa en els gairebé 17.200, uns 3.400 més que fa 24 hores. Mentrestant, la pandèmia ja ha provocat la mort de pràcticament 800 persones a Espanya. Un miler de contagiats estan ingressats a l'UCI i més de 1.100 pacients ja han rebut l'alta. És l'últim balanç fet públic pel Ministeri de Sanitat. Tot plegat, ho hem sabut el mateix dia que el Parc Taulí ha rebut un donatiu de 123.000 guants de vinil per part de l'empresa Nova Abrasivos. Des d'aquest negoci asseguren que cal material i fan una crida a trobar-ne. Ahir el comitè d'empresa del Taulí denunciava la falta d'equips de protecció per evitar els contagis de Covid-19 entre els professionals. L'empresa Bastin s'ha corresponsabilitat del donatiu, ja que n'és el fabricant. També els Mossos d'Esquadra, la comunitat xinesa de Sabadell, han lliurat més de 9.000 mascaretes al Taulí. Ana Maria Muñoz, administradora de Nova Abrasivos, creu que el repartiment que s'està fent d'aquests recursos des de Madrid amb motiu de l'estat d'alarma no és equitatiu.
Al final tot el que requisen s'ho emporten a Madrid i allà ho distribueixen, i em sembla fatal, perquè no crec que ho estiguin distribuint equitativament en tot el país. Llavors, ja que tu estàs aquí i tens aquest material, per què no donem als hospitals del voltant? I ja només ell, o sigui, hi ha molts altres fabricants per aquí al voltant que facin això, que donin ajuda als hospitals que tenim aquí, perquè anem fatal. Sé que a Madrid n'hi ha molts més afectats, però aquí no volem ser també arribar a aquest nivell.
L'empresa que es dedica a la fabricació de paper de vidre també ha fet un donatiu de guants de vinil a l'Hospital de Granollers i a Can Ruti. I no deixem la sanitat, perquè davant l'amenaça del coronavirus la ciutadania està molt alerta als possibles símptomes que podrien indicar la contracció del Covid-19. Tot i que els símptomes d'aquest virus i els d'una al·lèrgia es podrien arribar a confondre per la seva afectació a les vies respiratòries, des de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, la XAC, n'apunten algunes claus per diferenciar-les. D'una banda, en els dos casos es pot donar tos, però la de l'al·lèrgia va acompanyada també de congestió nasal i d'ulls. Però també hi ha dos indicadors més que assenyala la directora de la XAC, Jordina Belmonte.
Una al·lèrgia mai farà febre, a no ser que sigui una al·lèrgia molt complicada i en una fase molt desenvolupada, però si no, mai farà febre l'al·lèrgia, i en canvi el coronavirus genera febre des del primer moment. Una al·lèrgia mai provocarà una faringitis molt aguda, un mal de coll molt i molt fort, mentre que el coronavirus sí que ho fa.
Diferenciar una al·lèrgia del coronavirus és especialment important, tenint en compte la previsió de la temporada de pol·linitzacions. Des de la Xarxa preveuen que tindrà una intensitat per sobre de la mitjana arran d'una tardor plujosa i de temperatures suaus durant el mes de febrer. L'únic factor que podria frenar dràsticament aquesta tendència seria un augment accentuat de les temperatures, que provocaria un desgast en les plantes.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En marxa l'enderroc dels pisos pendents dels Marinals. La Comissió d'Afectats del Barri ha anunciat a Ràdio Sabadell l'inici d'aquestes obres tan reclamades, malgrat estar en plena crisi del coronavirus. Les màquines han començat a treballar sense avís previ en l'enderroc dels blocs 59, 60 i 61. El portaveu dels afectats, Jaume García Arija, ha denunciat que la situació els impedirà poder fiscalitzar aquestes obres.
Si ara mateix sortim al carrer i no és per aquestes raons de primera necessitat, la policia ens farà fora. Llavors, com controlem l'extracció de material, com controlem l'evolució d'aquest enderrocament, com fem la nostra tasca de comissió de seguiment? O sigui, és tot plegat és bastant sorpresiu, bastant, no sé, que m'ho expliquin, no? Que ens ho expliquin, millor dit, perquè és que no s'entén per cap banda. A més, és que no estàvem informats.
Cal recordar que els blocs de pisos pendents d'enderroc havien suposat un important focus de vandalisme i d'incendis provocats en els últims mesos. No és l'única afectació que té el coronavirus en el dia a dia. El sector del llibre ha acordat posposar la diada del 23 d'abril per la pandèmia del coronavirus i preveu organitzar també una jornada amb parades i signatures d'autors al carrer abans de l'estiu. Els llibreters de la ciutat viuen amb preocupació aquest moment d'incertesa i alimenten de propostes literàries les xarxes socials per fer més fàcil el confinament dels sabadellencs. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El sector del llibre a Catalunya, en el qual participen llibreters, editors, distribuïdors i arts gràfiques, ha acordat ajornar Sant Jordi i celebrar el Dia del Llibre abans de les vacances d'estiu, amb parades i firmes d'autors al carrer. El sector assegura patir una de les crisis més greus dels darrers anys i estima que, en cas que l'estat d'alerta no s'allargui més enllà de Setmana Santa, els podria afectar perdent un terç de la facturació de l'any. El llibreter Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre, explica que estan preocupats amb el dia a dia a les llibreries a causa de la paràlisi provocada pel virus.
Si no podem obrir les nostres botigues i, a més, doncs, no podem fer el Sant Jordi, doncs tenim un problema a final de mes, a l'hora d'atendre tots els pagaments dels lloguers, dels sous i tots els proveïdors i tot el que hi ha.
La Llar del Llibre continua tancada aquests dies, però atén les trucades i demandes per web i fent recomanacions per les xarxes socials. Des del Librerío de la Plata, la llibretera Cecília Picún assegura que, malgrat l'angoixa, toca ser conscients de la situació excepcional que vivim.
Sobre todo las pequeñas librerías, o en particular nosotros, que somos autónomos, es tiempo de no vender y, por lo tanto, de no cobrar y tener que hacer frente al alquiler, tener que hacer frente a la seguridad social. Digo, afortunadamente, cuando se anunciaron las medidas, se habló de esa consideración especial para los trabajadores y para los trabajadores autónomos. pero bueno, esto implica un freno muy, muy grande.
A Librerio també han impulsat diverses activitats per compartir lectures a través del seu blog i el seu compte d'Instagram. Pel que fa a la llibreria Macondo, la responsable, Estefania Bassolo, explica que ja tenien coll avall que seria complicat celebrar Sant Jordi i esperen facilitats per afrontar la situació econòmica que se'n deriva.
L'impacte econòmic de manera negativa el tindrem i, sincerament, no sé si moltes llibreries, el nostre sector, a més, és un sector molt fràgil, perquè, bueno, a part de que no es llegeix tot el que a mi m'agradaria, el marge de beneficis són 30, la festa que principalment ens dona empenta per aguantar tot l'any s'aplaça, les factures continuaran venint igual i jo que li explico a la senyora del lloguer.
Des de Macondo també impulsen diverses activitats i ressenyes literàries per aquests dies de confinament.
Més notícies relacionades amb el coronavirus, tant a la nostra ciutat com fora de les nostres fronteres. Comencem parlant de la policia municipal, que continua fent tasques de control per garantir que la ciutadania es queda a casa i compleix amb les restriccions de l'estat d'alarma. Malgrat això, en les últimes 24 hores, el cos policial local ha hagut de tramitar 43 denúncies contra sabadellencs que estaven incomplint les instruccions de no sortir al carrer en cas de no ser estrictament necessari. La majoria d'episodis de desobediència estan relacionats amb individus que ocupen l'espai públic sense que hi hagi un motiu aparent i excepcional, com sortir de casa per adquirir béns de primera necessitat, traslladar-se al lloc de feina, fer trajectes a farmàcies i gasolineres o treure el gos. De la mateixa manera, i segons publica avui el digital El Confidencial, l'excap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra Sabadell, l'intendent Josep Guilloc, hauria estat fotografiat aquest dimecres mentre feia exercici a la zona de la Séquia. El decret de l'estat d'alarma fixa que no es pot sortir al carrer per fer esport a qualsevol acte d'activitat d'oci. D'altra banda, per garantir la salubritat dels espais públics, Esmats ha reforçat la neteja amb aigua i sabó de la via pública. La concessionària del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària ha intensificat les tasques de neteja de places i carrers per contenir la propagació del coronavirus. La plantilla de l'empresa treballa dividida en dos torns i seguint les mesures de protecció per evitar contagis entre treballadors. A partir d'aquesta mitjanit, el pàrquing privat del recinte del Taulí serà gratuït per tothom fins que finalitzi l'estat d'alarma actual. Dins de l'hospital, les televisions de les plantes d'aïllament per als pacients afectats per Covid-19 també seran gratuïtes. El Banc de Sang i Teixits ha registrat 91 donacions de sang en la primera jornada especial de donació a l'antic mercat de Sant Joan. Les donacions continuen fins les 8 del vespre i també demà, divendres i dissabte, dia 21. És totalment recomanable reservar hora des del web donasang.gencat.cat per evitar cues. Es prorroga durant un any la validesa dels documents nacionals d'identitat, els DNI, que caduquen a partir de la declaració d'estat d'alarma. Per tant, no cal patir per portar el document caducat, almenys fins l'any que ve. L'equip d'atenció a la infància i l'adolescència del Consell Comarcal del Vallès Occidental està adaptant l'atenció a l'excepcionalitat imposada pel coronavirus. Des de l'inici de la setmana s'han atès una 60 de famílies per telèfon, WhatsApp o videotrucades. Fa tot just una setmana s'anunciava el tancament d'escoles a Sabadell i tot el país pel coronavirus. La mesura, que en un principi havia de ser en un període de 15 dies, s'allarga de forma indefinida. Això ho ha admès avui el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, qui ha assegurat en declaracions de Televisió de Catalunya que encara no hi ha data de retorn a les escoles.
De manera formal hem d'estar pendent el que diu el Procicat de la Generalitat i, per tant, el Procicat va anunciar un confinament de 15 dies, però tots sabem que la corba està augmentant, que cada vegada tenim a Catalunya més casos diagnosticats i, per tant, és evident que aquest confinament augmentarà en dies i, com que augmentarà en dies el confinament, augmentarà en dies el tancament de les escoles.
El període de preinscripcions i matriculacions s'endarrerirà fins al procés es pugui fer amb total normalitat. I el sabadellenc Fèlix Colomer estrena un curtmetratge aprofitant el confinament. Es titula Mar i dura 3 minuts. Està protagonitzat per Diana Gómez i Paula Jornet, també coneguda en la seva vessant musical com a Paula.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
A El govern espanyol transferirà 210 milions d'euros addicionals a les autonomies per fer front a les despeses que suposa la lluita contra el Covid-19. Aquests recursos se sumen als avançaments de les bestretes del finançament autonòmic i als 300 milions del pla de xoc social per reforçar els serveis socials i també el repartiment. Aquest divendres es convocarà el Consell Internacional de Serveis Socials per abordar-lo. D'altra banda, el govern identifica 400 nous metges perquè s'incorporin al sistema i fa una crida als jubilats de menys de 70 anys per fer-ho. Els metges i infermeres que vulguin respondre a la crida s'han d'adreçar als seus antics centres sanitaris que ja han rebut instruccions de com han de procedir. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha advertit que en les pròximes setmanes el sistema farà front a una escalada de la demanda d'atenció per Covid-19 que tensionarà enormement les organitzacions i els professionals. El govern espanyol demana ajuda a Brussel·les per fer front a l'escassetat de material protector del coronavirus. Espanya se suma a Itàlia en la demanda de material com mascaretes i guants que no estan arribant a tots els hospitals que ho necessiten. Amb tot, la Comissió Europea crearà un magatzem estratègic de material mèdic per la pandèmia. L'exèrcit desinfectarà l'aeroport i el port de Barcelona. Serà la primera intervenció del cos a Catalunya. El cap de l'Estat Major de Defensa, Miguel Villarroya, ha fet l'anunci avui en el marc de l'operació Balmis, desplegada des de la declaració de l'estat d'alarma per lluitar contra el Covid-19. No obstant això, l'exèrcit no té encara previst desplegar-se a cap ciutat catalana per fer tasques de seguretat. Justícia desinfecta i neteja desenes de dependències judicials per casos confirmats o sospitosos de coronavirus. En cap cas, però, la neteja ha provocat afectació als serveis. Entre els espais que s'han desinfectat hi ha una de les sales de l'Audiència de Barcelona i els calabossos a causa del positiu donat per Rosa Peral, la Guàrdia Urbana jutjada per assassinar presumptament la seva parella el 2017. El govern català aprova una sèrie de bonificacions en el cànon de l'aigua davant de la pandèmia del Covid-19 que suposaran un estalvi per famílies i empreses. Concretament, s'aplicarà una reducció del 50% del cànon a tots els usuaris domèstics durant els mesos d'abril i maig. També s'aplicarà la mateixa reducció a les indústries i la resta d'activitats econòmiques. Tot i que es tracta d'un tribut per finançar els serveis del cicle de l'aigua, des de la Generalitat defensen que una rebaixa temporal podrà alleugerir en part les càrregues econòmiques de la ciutadania i de les empreses que en són contribuents. Iberia presenta un expedient de regulació temporal d'ocupació per al 90% de la plantilla i cancela la gran majoria de vols programats. L'ERTO afectarà totes les àrees de l'empresa, en especial les de vol, serveis de terra, manteniment i càrrega, que ho estaran en un 90%. Pel que fa als serveis centrals i les oficines, tant corporatives com de manteniment i serveis de terra, ho estaran en un 70%. L'expedient és per un màxim de 3 mesos, tot i que pot variar en funció de l'evolució de la pandèmia. I avui és el primer dia sense contagis locals a la Xina per coronavirus. La Comissió Nacional de Salut ha informat que avui no hi ha, que dimecres no hi va haver cap nou contagi entre ciutadans xinesos, segons ha informat el China Daily. Si aquesta absència de nous casos es mantingués durant 14 dies, podria començar a aixecar-se el confinament de Wuhan, ordenat fa gairebé 2 mesos, el 23 de gener. I a tot això, Itàlia allargarà el confinament pel coronavirus més enllà del 3 d'abril. El ministre Giuseppe Conte ha considerat que les mesures funcionen. Espera que en els pròxims dies el pic de contagis disminueixi i llavors es podrà pensar en començar a tornar a la normalitat. De moment, però, no s'afluixaran les mesures restrictives que s'han pres per controlar l'epidèmia i que ha afegit que s'actuarà contra les que no es respectin.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Com vols moure't per Sabadell? Així? O així? Amb TUS, Sabadell canvia, perquè guanyes en seguretat viària per tu i pels demés. Guanyes en comoditat, guanyes temps i estalvies diners. Amb TUS, Sabadell canvia. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Abans de donar pas a la informació esportiva, una notícia d'última hora que ens arriba via Ajuntament de Badia. Ens comenten concretament que s'ha registrat la primera víctima mortal de Badia per coronavirus, un jove de 21 anys que hauria estat ingressat a l'Hospital de Sabadell amb condicionats de salut predisponents de risc i seria la primera víctima mortal per aquesta malaltia en aquest municipi vallesà.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La decisió de les federacions espanyola i catalana de futbol de finalitzar la temporada amb normalitat un cop s'acabi el confinament no tindrà un suport unànime. Una de les primeres veus discordants és la de Quico Díaz. El tècnic del Sabadell Nord qüestiona especialment la possibilitat d'allargar la temporada més enllà del 30 de juny.
Yo lo encuentro que nos quieren hacer jugar en julio este año. Yo lo encuentro una insensatez, ¿no? Porque hay equipos que la temporada la empezaron en julio y equipos que el año pasado para ascender tuvieron que hacer promociones y se les alargó el año. Y jugar este año en julio sería, pues una insensatez.
De moment, i com la resta de clubs, els jugadors de la plantilla han rebut un pla per entrenar-se a casa, però més enllà del tema físic, Díaz recorda que també hi ha altres factors a tenir en compte.
Esta pandemia está afectando psicológicamente ya a la persona, no al jugador, sino a la persona. Y tú ahora paras dos meses y reenganchate para volver a activarte, para volver a competir, para volver a ser futbolista... va costar mucho.
Abans d'aquesta pausa pel coronavirus, el Sabadell Nord encadenava 6 partits consecutius sense guanyar i s'havia aprovat perillosament el descens. De fet, els de Can Uriac reprendran la competició amb 2 punts de marge i sent l'equip que marca la salvació. D'altra banda, el Creu Alta, Sabadell amb vol Terrassa, derbi de la Lliga Catalana, s'ha convertit en el partit impossible. Havia de jugar-se el 8 de febrer, però es va posposar per manca d'espai a Calbalsac. Des d'aleshores ja van 2 ajornaments més per diferents motius. Avui havia de ser la data definitiva, però aquest cop ha estat el coronavirus que ha fet impossible la disputa. Per tant, un mes i mig després ni s'ha jugat ni té data per disputar-se. A banda de la rivalitat de tot un Sabadell-Terrassa, enguany aquest partit pendent cobra un extra d'importància, ja que l'equip de Sergi Cifré és líder 2 punts per sobre dels agarencs. Quan es reprengui aquesta competició, si ho fa, el resultat del derbi pot ser clau en les opcions dels creualtencs per endur-se el títol, com comenta el capità arlequinat Cesc Vallribera.
Precisament és el partit que falta per jugar, nosaltres anem primers, Terrassa segons, a 2 punts, i és un partit d'aquells que tots ens agrada jugar perquè és una mica jugar-s'ho tot o jugar-se una part molt important de la temporada i per tant de l'objectiu que tant en el nostre cas com el del Terrassa és poder fer fases.
De moment, com la resta d'esportistes de la ciutat, els jugadors del Creu Alta Sabadell en vol intenten no perdre massa el to físic confinats a casa. Això sí, a diferència d'altres esports com el futbol, que ja sap que la prioritat un cop passi la crisi del Covid-19 serà acabar totes les lligues, en el cas de l'handbol és una autèntica incertesa. El que queda clar és que el derbi Creu Alta Sabadell-Terrassa no es jugarà avui a 9:45 de la nit, com estava previst.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Veïns de la Creu Alta i el barri de Nostra Llar surten al balcó per felicitar l'Àlex i la Marina, dos nens que s'han quedat sense aniversari a causa del confinament. El veïnat ha respost a la crida que les famílies dels petits han fet a través de les xarxes socials i via rètols d'un dels immobles. A la Creu Alta, una vintena de veïns han felicitat aquest matí des de la finestra l'Àlex, un nen del barri que ha fet 4 anys però que ha vist com els plans que tenia la seva família quedaven anul·lats per l'activació de l'estat d'alarma. Per buscar una solució, la mare ha fet una crida a les xarxes socials perquè tothom li cantés l'aniversari feliç des del balcó o la finestra i fer-li passar el dia millor, malgrat no poder fer una festa amb els seus amics. També la Marina va fer 4 anys, en aquest cas ahir, i els veïns de la plaça Federica Montseny van organitzar-li una cantada sorpresa al migdia. Tot plegat es va convocar via rètols als portals de tots els immobles de la plaça, menys on viu la nena, perquè la proposta era una sorpresa també pels pares.
Música.
Un minut per dos quarts de vuit. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 19 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat i més en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Abans de marxar, recordem com cada dia que aquesta emissora ofereix una programació especial des de dilluns de serveis mínims, també per responsabilitat contra el coronavirus. Hi haurà exclusivament butlletins informatius des de les 9 del matí i els dos informatius, el del migdia a dos quarts de dues i el del vespre que acabem d'escoltar. Ens retrobem demà a les zones a partir de les 9. Que vagi bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.